Dos quarts de set de la tarda.
Indrets.
Vinga, doncs anem cap a Arenys, recórrer Arenys de Mar és endinsar-nos en un sense fi de riquesa patrimonial i històrica. Avui ens prendrem tot i que ho farem ben acompanyats per un dels membres més emblemàtics i més màgics d'aquesta població del Maresme. Estem parlant de la Torre dels Encantats. Ens acompanyeu?
La tarda amb Ràdio Arenys, 91.2 FM.
Tot passejant per la platja, observem la Torre dels Encantats.
La Torre dels Encantats està situada entre Arenys de Mar i Caldes d'Estrac. Té una història de més de 600 anys, acompanyada d'una llegenda popular.
Però per saber-ne una mica més i poder descobrir la seva història, a continuació parlarem amb Núria Serra.
Bé, la Torre dels Encantats té uns orígens molt antics. Vol dir que abans del segle I ja hi havia vestigis de gent que hi era habitada. És més, abans d'aquesta torre ja hi havia una petita fortificació. Entre el segle I i 5è abans de Crist ja hi havia una petita fortificació. Per aquí hi ha passat doncs, diferents civilitzacions. Hi han passat doncs, bueno, des dels ibers, els romans, no us ho dic per ordre, ibers, romans, bàrbars, fins a arribar als àrabs. Els últims que van poblar-la, per dir-ho d'alguna manera, van ser poblar-la, vol dir arribar-hi, eh? Van ser els àrabs. Els que varen realment assentar-s'hi també va ser doncs, els ibers, que per això hi van deixar-hi alt testimoni com el poblat dels ibers. O sigui, un poblat iber, que té unes 4 hectàrees. Les mides ja són unes 4 hectàrees. Vol dir que déu-n'hi-do l'espai que tenien. I a més que tenien necròpolis i també tenien artesanat. Vull dir que era un poblat important.
La torre ben bé on es troba i què podríem fer per tal de veure-la?
A veure, per veure-la és complicada. És un espai que no és públic, és un espai que és privat. És de la família Ripoll i llavors aquesta gent la tenen tancada. És un espai on no hi ha aigua, no hi ha llum i per veure'l doncs s'ha de demanar permís, però que ells no, és molt de molt difícil accés. I va haver-hi un temps que nosaltres hem estat uns 6-8 anys que cada any fèiem una passejada. I llavors visitàvem la torre, visitàvem també el poblat Íber, els restes que hi havien, i després també parlàvem de natura, l'entorn, la natura que té al voltant d'aquesta torre. Això va arribar un moment doncs, que la família, pel que fos, va dir que ja no i no ha sigut possible continuar-ho.
La torre es va construir al costat del poblat, sobre o...?
Està sobre del poblat, o sigui, però com que el poblat és molt gran, quan diem a sobre vol dir sobre del jaciment, però el poblat és molt gran, vol dir que ella hi és, però que el poblat està sota, s'hauria de fer unes excavacions molt ben fetes per poder arribar a trobar tot el que hi ha, que hi ha molt.
I la torre com està construïda?
La torre, mira, quan es va començar a construir en aquella època, estem parlant de l'època que estem parlant, es construïa doncs, amb els materials que ells tenien a mà, i es construïen doncs, amb pedres, palla, fusta, perquè en principi tenia que ser una torre de vigia i una torre de defensa al mateix temps. Eh? Vull dir, servia per les dues coses. El que passa que els ibers ho van saber fer molt bé, perquè quan ells van decidir posar el seu poblat, penseu que el més important per ells era l'aigua calenta. En el Titus, terme d'Arenys de Mar, tenien una font d'aigua natural que era calenta. I a l'altre cantó, a Caldes d'Estrac, hi havia una altra font natural que també era d'aigua calenta. Per tant, ells estaven al mig que tenien, o sigui, fonts a cada cantó. I, a més, una vista al mar amb una disposició visual impressionant. Vull dir, allà ho veien tot. A veure, la visibilitat existeix, el que passa que ara hi ha una vegetació que abans no hi era, però la visibilitat i les vistes són fantàstiques i meravelloses. El que passa que, a veure, l'entorn ha crescut, s'ha construït a Arenys, s'ha construït a Caldes, s'ha construït a Llavaneres, vull dir que la visió que hi havia abans, a dalt de tot de la torre, no a baix, a dalt de tot, allà on hi ha els merlets, era una vista que divisaven tot, que és allà on feien la guàrdia, ho divisaven tot.
Quina forma té la torre?
És cilíndrica, en la part de baix hi ha un habitacle que entres i et trobes en aquest habitacle, i ja, llavors, quan surts, ja surts en la part, diguéssim, que ja entres en la torre, i la torre, doncs, evidentment, té totes les escales que pugen fins dalt, amb uns esgraons totalment asimètrics i de la mateixa, de la manera que es construïen abans, i a la part final hi ha unes escales tipus barco que has de grimpar, per dir-ho d'alguna manera, perquè són de ferro, els escalons són de ferro i has de grimpar.
Es manté tot igual, la torre?
A veure, de moment està ben conservada, la torre. Evidentment que està ben conservada, perquè l'està tancada, el no tenir-hi contacte amb la gent, està ben conservada, això sí. Està ben conservada i l'entorn... Bueno, l'entorn no podríem dir que igual, perquè la vegetació ha crescut per allà on t'ha volgut, i, evidentment, el poblat, com que està completament, doncs, està sota, no s'ha excavat, doncs, al no excavar-se, s'ha conservat dintre de tot, perquè no hi ha hagut espoliadors que han malmès tota la part d'excavació.
Quina és la llegenda, o diguéssim, la llegenda més coneguda que existeix sobre la torre?
De la torre n'hi han vàries de llegendes, totes molt pensant en Caldes d'Estrac, perquè és que estan en la situació límit de Caldes d'Estrac. O sigui, des de Caldes la gent obre les finestres i la veuen. I sempre hi ha aquella dita que diu que coneixes estimar, i evidentment ells obren les finestres cada dia al matí i tenen la torre davant. Arenys li queda molt lluny, i llavors com a terme és d'Arenys de Mar, evidentment, però com a contacte físic, per això les llegendes són sobre Caldes. I la llegenda més coneguda, que és bonica, perquè és quan, diguéssim, una noia de Caldes és raptada pels àrabs i se l'emporten al Magreb. En allà la posen a cuidar a la princesa, la filla del cap d'allà, i la filla estava malalta, i llavors ella, això és molt resumit, ella tenia la lepra en aquell moment, que en aquell moment no se sabia ni el que era, i llavors ella li va explicar que venia d'un poble on hi havia unes aigües, que aquestes aigües ho curaven tot, curaven moltíssimes coses, infeccions de pell. Llavors el pare va vestir un vaixell i va venir cap aquí. I d'aquí ve el nom de la Torre dels Encantats, perquè abans per Caldes era la torre de Caldes, i per Arenys era la Torre d'en Riera d'Arenys. No tenia el nom d'Encantats. La Torre dels Encantats li ve després, quan van venir els àrabs i va arribar la llegenda, que llavors, doncs, quan ells van arribar, tingueu en compte que l'aigua, o sigui, no existia ni la via, no existia la carretera, no existia res. L'aigua picava en contra del penya-segat que pot haver-hi tocant a la torre. I en allà hi havia una cova. I llavors, evidentment, els vaixells arribaven i entraven per aquella cova, no passaven per dintre el poble. O sigui, la gent no els veia. Entraven per aquella cova i sortien a dalt. Però durant el dia no es feien veure. I llavors, a la nit, és quan la gent veia la torre amb llums, anaven amb entorxes, evidentment, veien llums a la torre, i la princesa es baixava a banyar amb la seva escolta, que anaven amb les seves túniques magrebis, blanques, baixava de nit. De manera que la gent veien unes entorxes que baixaven, gent amb túniques blanques, ella es banyava i durant el dia no veien absolutament a ningú, no sentien ni un soroll. I d'aquí va venir el nom de la Torre dels Encantats, perquè deien que la torre estava encantada. Hi ha una altra llegenda, que és la llegenda de l'aigua calenta, que diuen que Caldes, això també és molt resumit, Caldes passava un mal moment, hi havia època de pestes i de sequera, i a dalt, a la Torre dels Encantats, hi havia una dona d'aigua. Una dona d'aigua que cada dia al matí baixava, llançava de dalt a la torre fins a baix a l'aigua i es banyava a la platja i tornava a pujar. Hi havia una dona d'aigua que tenia tothom encantat, fantàstica. Llavors va passar aquest moment, un temps molt dur per Caldes, de sequera i de pestes i de tal, i llavors la gent va començar a dir que la culpable d'això era la dona d'aigua i que el que havien de fer era treure-la d'aquí perquè era ella la que els hi portava la mala sort. Llavors hi va haver-hi un home gran, savi, de Caldes, que els hi va discutir amb el que hem de fer és parlar amb ella i que envers a treure el que hem de fer és que ens ajudi. I la llegenda diu que van pujar el nucli petit de gent cap a dalt i li van demanar si els podia ajudar, i llavors diuen que la dona d'aigua va baixar baix, i aquí és l'origen de la font de l'aigua calenta. Va tocar una pedra, una roca que hi havia, i va dir: a partir d'ara les vostres malures deixaran de ser, perquè a partir d'aquí aquesta aigua calenta serà la que us portarà, diguéssim, temps de benestar. I l'aigua calenta va venir a partir d'aquí, que la dona d'aigua diu que els hi va fer arribar. Aquesta és l'altra. O sigui, les dues són la de la princesa Mora, que després es va casar amb un noble d'aquí de Caldes, amb el noi de Can Busquets. O sigui, que la princesa Mora es va casar amb un cristià i la història va acabar bé. i fins i tot encara es conserva la torre d'en Busquets amb una olivera que es va plantar, diu, en aquell moment, amb signe de pau. Això encara es conserva, la torre d'en Busquets, l'olivera, i ve d'aquesta llegenda. I la dona d'aigua, que diuen que ve, doncs, és a partir de la dona d'aigua hi va haver-hi l'aigua calenta Caldes d'Estrac.
La tarda, els accents més diversos. El pati de butaques.
Al pati de butaques d'avui farem una immersió al cinema d'autor, i és que aquest divendres 30 de juny s'inaugura la segona edició del Món Filmat, el festival de cinema i paisatge que impulsa el Centre d'Art Lopati d'Amposta. Esteu atents perquè el festival s'obrirà amb una estrena de luxe, Estiu 1993, de Carla Simón, que coincideix, a més, amb el dia de l'estrena arreu de l'Estat.
És la nena de la germana de l'Esteve?
Sí, pobreta. És la meva germana.
Saps per què m'han regalat tant?
Per què?
Doncs perquè m'estimen molt a mi. Els que m'han regalat m'estimen molt.
Però no, tu no me'ls pots tocar.
M'ho promet?
Sí, te lo prometo.
És que si no m'expliques què passa, no et puc ajudar.
Se m'ha torçat aquest cabell.
A veure. Així millor?
Marxem cap als estudis de Ràdio Joventut de Masdenverge.
La tarda amb Ràdio Joventut de Masdenverge. 96.3 FM.
Roser Royo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Josep Maria.
Quantes pel·lícules i documentals s'han programat en aquesta segona edició del Món Filmat?
10 llargmetratges i 2 migmetratges i 19 curts. Tot això serà fins al 9 de juliol i les projeccions es concentraran sobretot el cap de setmana. Món Filmat, com bé has dit, és un festival que potencia el cinema d'autor, un tipus de cinema que no és gaire fàcil de veure a les Terres de l'Ebre, però a més té una altra característica, i és que a les pel·lícules que es projecten, el paisatge juga un paper molt important. Podríem dir que és un actor més. Per parlar-ne hem convidat a Javier Miró, que és un dels programadors. Javier, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Ho hem dit fa un moment, estrena de luxe, Estiu 1993. Explica'ns per què l'heu triada i quina és la importància que té el paisatge en la pel·lícula de la Carla Simón.
Doncs mira, Estiu 1993 per a molta gent és la pel·lícula de l'any, directament. Per tant, quan vas a programar el festival, el que fas és detectar allò que es va estrenar als festivals arreu del món, i després de la passada que ha fet Carla Simón per Berlín, per Màlaga, evidentment l'havíem d'aconseguir. I com molt bé dius tu, la segona gran raó és pel fet del paisatge. De fet, en moltes entrevistes, la mateixa Carla Simón, la directora, ha comentat que és una pel·lícula autobiogràfica, totalment, i que ha volgut anar, doncs, als paisatges de la seva infantesa, que era la Garrotxa. Per tant, el paisatge de la Garrotxa tots el coneixem, i si no el coneixem ja tardem. És preciós, verd com pocs, i realment este pes, doncs, l'ha fet encara més imprescindible que estigui a la programació de Món Filmat d'aquest any.
Servirà per inaugurar el festival, i a més coincideix en què és l'estrena arreu de l'Estat. Això ha sigut casualitat?
Doncs casualitat total, no ha sigut premeditat. Ens hem adonat que el mateix dia que estrenaven la pel·lícula, doncs la podíem programar nosaltres. O sigui, fantàstic, o sigui, millor que això,
impossible,
estupendo,
no?
I tant.
Vindrà algú de l'equip a presentar-la?
Doncs mira, heu aconseguit que vingui un dels personatges secundaris de la pel·lícula, que és el Fermí Reixac, que és un actor veteraníssim, diria jo, un clàssic de la televisió, del teatre, té un passat teatral esplèndid, i últimament l'hem vist molt per la televisió, a majoria de col·laborats de TV3, per exemple.
Enguany Món Filmat ha experimentat alguns canvis, podríem dir, respecte a la primera edició. Pràcticament totes les pel·lícules es projecten a l'Opati. L'any passat n'hi havia algunes que es projectaven als cinemes Amposta o fins i tot al Casino. I a més l'any passat també es buscava potenciar una mica els aspectes més lúdics, no? I s'havien organitzat sopars en projecció. Enguany, en canvi, s'ha apostat per obrir el debat social. Per
sí. Bueno, de fet, Món Filmat, com és la segona edició, no tenim molt d'històric, per tant, ens ho anem inventant sobre la marxa, no t'enganxaré,
ja
és així de clar. I l'any passat vam tenir una mena d'efecte expansiu, de conquerir totes les Terres de l'Ebre, d'anar amb d'Ulldecon a la Ràpita,
sí, veritat,
a Poblenou,
ja havia...
una mena de dispersió expansiva, i aquest any hem fet tot el contrari, una mena de concentració exhaustiva, tan exhaustiva que el que hem volgut ressaltar, doncs, la seu del festival, que és Amposta, per tant, remarcar que el festival el fem a Amposta, i sobretot en un espai clau, que és el Centre d'Art Lopati. Per moltes raons, i el que tu has dit, un dels objectius de Montfilmat és aquesta part de recol·lectivització, de veure el cinema, de transformar-ho en un fet social, un fet relacional, tornar quan al cinema la gent anava en família, parlava, bueno, sopava fins i tot, els nostres avis sopaven al cinema, no cal que anem cap aquí, sí. Però sí que hem volgut recuperar o treure la gent del cine domèstic i del cine de televisió, no? Per tant, que la gent parli i relacioni. Això ho teníem l'any passat ja buscàvem aquest fet relacional, li vam donar un caire més lúdic, més gastronòmic, i aquest any el que hem fet és donar-li un caire, com dius tu, més social, més de contacte amb l'autor. Llavors jo crec que Lopati és un centre fantàstic per poder fer aquesta part, inclús dintre del mateix Lopati crearem un espai que és Espai Debat, una zona habilitada per poder intercanviar opinions amb els directors o membres de l'equip del que projectarem. De fet, una de les intencions a l'hora de programar és que molts dels curts o dels llargmetratges que es presentin puguin comptar amb algun membre de l'equip. Així com l'any passat, l'important era projectar films i que la gent vegués cinema que no havia vist mai, aquest objectiu continua sent, però reforçat amb el fet de que vingui algú de la pel·lícula. I la majoria de curtmetratges, migmetratges, ve el director per poder fer aquest espai debat que després de la pel·lícula podrem comentar, ens podrà explicar com l'ha fet, per què, i podrem fer-li preguntes nosaltres mateixos. Per tant, hem passat una mica d'aquesta caire més lúdic, no és que l'haguem deixat, però sí que hem anat reforçar més la part més social, o més relacional.
Perdona, quina meravella de campanes estem sentint de fons, és fantàstic.
Sí, aquest xulo.
T'ho dic en sèrio.
Ho hem fet coincidir, ho hem parlat, i dic, Roser, ha de sortir la campana.
Jo quan ha començat a sonar, dic, deuen ser tres quarts, però deuen estar tocant
tres quarts de mil.
Els dijous fan missa, i estan tocant a misses, que tenim just el campanar al costat de l'emissora.
I que per molts anys duri, és meravellós, perdoneu.
Paisatge rural.
Som una mica laics, per això. El que passa que tenim l'església a tocar de l'emissora. Estàvem parlant d'això, no? Del debat que es generarà. Serà un debat sobre la creació, però també s'ha intentat buscar pel·lícules de temàtica més social, no? Hi ha pel·lícules que s'hi presten bastant.
Exacte, sí. De fet, a la recerca d'este debat, d'este col·loqui, d'este una mica efecte àgora, que també quan ho programàvem no hi parlàvem d'àgora, que té un punt com molt clàssic i molt griego, però realment té molta relació amb això. De fet, com sabeu, el Lopati estava en una escola infantil, allà estava el pati de l'escola, per això es diu Lopati, i de fet la plaça que té davant realment és com un espai àgora total. I hem volgut reivindicar això i hem volgut buscar pel·lícules que parlessin d'això. Fins i tot tenim una sessió de curs, com sabeu, els curs fem una convocatòria oberta, hem rebut 302 curts metratges aquest any, el doble de l'any passat, que només eren 180,
Déu-n'hi-do.
Molts curs, i d'aquests 302 n'hem seleccionat, doncs, això, 19, per poder-los projectar en 3 blocs. I hem intentat que cada bloc tingui un cert eix temàtic. Això amb un curtmetratge és bastant complicat, però ho hem intentat. I un d'ells, precisament, Nosaltres som els altres, es porta per títol, perquè precisament són curtmetratges que reivindiquen aquesta part, doncs, de relació amb els altres, de suport, inclús de solidaritat amb molts d'ells, que és un tema candent, doncs, arrel de refugiats i altres temàtiques, doncs hi ha algun curtmetratge que en parla. Però, a part d'això, hem intentat, per exemple, pel·lícules com Safari, que és un evident clar exemple de que hi ha molt a parlar. De fet, el seu director, l'Ulrich Seidel, és un senyor que cada pel·lícula que fa, doncs, es torna i és com si ens apallissés quasi bé a nivell de consciència occidental, perquè cada pel·lícula seva és un sotrac dels valors que tenim a nivell d'Occident, i Safari és un d'ells. Safari és senzillament un documental en el qual ens expliquen com, doncs, turistes europeus, majoria nòrdics, austríacs, alemanys, se'n van a Àfrica a fer safaris, mai millor dit, o sigui, safaris literals, no fotogràficos, que hi ha molta gent que va fer safaris fotogràfics, aquí no, safaris reals.
Aquí van a matar
doncs, zebres, elefants, girafes, tot, bueno, hi ha una mena de negoci turístic al voltant d'aquesta activitat, i mirant a càmera, doncs, les famílies, a més són famílies, és com una mena de ritual de pas, o els pares ho passen als fills, els fills van de vacances, entren amb aquesta mena de club de caçadors africans, i el que té el director és que et fa una mirada molt freda, molt llunyana, ens allunya per fer evident lo grotesc de la situació, inclús hi ha escenes una mica dures, aprofitem per dir, perquè no és una pel·lícula per totes les sensibilitats, hi ha escenes una mica contundents, i obre molts debats, perquè la pel·lícula, el que té el Seidel, és que obre debats a tot. En aquest cas, doncs, a molts llocs s'ha projectat amb acompanyat d'un debat animalista o d'un col·loqui animalista, perquè s'hi presta, i nosaltres potser hem deixat de banda l'animalista i hem anat cap a la línia més neocolonialista, que és també que defensa o critica molt aquest documental, de com el món occidental es creu en poder anar a Àfrica i malbaratar recursos i destruir el que cregui convenient pel fet d'occidentals. No?
Escoltem un fragment de Safari.
Genau. Entre die Älteren Genau.
Zum Beispiel.
Oder Grand Nez.
Déu-n'hi-do, eh? Pel que explicaves, i amb aquest àudio impressiona la pel·lícula, segur, eh?
Sí, sí, és impressionant. Realment hi ha escenes molt, molt contundents i és inevitable veure com aquest animal, la relació animal-negre és brutal. O sigui, no és directa la relació, però buf, a nivell inconscient se't cala. Llavors el que hem fet és convidar un parell d'ONGs, per exemple, unes dones del Senegal, de Salou, que ens vindran un cop acabat el documental doncs, a fer aquest col·loqui que us deia, aquesta part més social, més relacional, d'explicar-nos quin és el discurs neocolonialista evident, brutal, que no cal que ens vingui ningú explicant-ho, eh? Perquè realment és tan evident quan veus el documental que quedes frapat quan acaba, però sí que hem cregut convenient portar algú doncs, bueno, més tècnic o més especialista en el tema per poder fer una mica de debat, col·loqui, que hi puguem parlar i que puguem debatre al voltant de la pel·lícula.
Però com a... Però la idea que com a creació local, potser el més destacable és el Quino Terracònic, no? Una trobada de creadors que dura 54 hores, es troben per realitzar un audiovisual col·laboratiu i juntament amb el Xavier Miró també tenim amb nosaltres a la Priscila Gómez, que és la impulsora d'aquesta experiència. Priscila, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Explica'ns què és exactament això del Quino Terragònic.
Quino Terragònic, sí. Que penso, a vegades realment costa de pronunciar, ja ho entenc. Quino Terragònic són unes jornades col·laboratives audiovisuals on ens juntem unes 30 persones, almenys ara tenim unes 30 persones, i en 3 dies han de crear els grups i entre ells han de crear curtmetratges per a ser projectats l'últim dia, en aquest cas el diumenge, a les 8 a l'Opati. I és això, bàsicament.
Quanta gent sereu enguany i de quines procedències?
Enguany esperem una mica més de 30, oficialment són 29. I procedències tenim de tot Europa, majoritàriament de França, tenim algun de Portugal, de Brussel·les i de Rússia, i ha vingut un dels organitzadors del Quino Montreal de Canadà.
Priscila, una pregunta. Cal tenir coneixements del món audiovisual per participar en esta trobada o no és necessari?
No és necessari, però sí que cal tenir moltes ganes d'aprendre i moltes ganes de participar en la creació d'un producte audiovisual. I, a veure, se necessitaria alguna noció, però no és necessari tampoc coneixements audiovisuals, perquè també es necessiten directors d'art o maquilladors o dissenyadors de moda o inclús algú que no tingui coneixements de res artístic en general, però que tingui moltes ganes de participar i que ens deixi el seu cotxe, per exemple, i que faci de taxi per anar pel Delta, no? És una mica, és col·laboració absoluta.
A tots els nivells, no? Sí. Són 54 hores, no? Teniu temps en temps, valga la redundància, per fer un bon documental?
No és documental, eh?
Un curtmetratge, perdó.
És temàtica lliure, pot ser animació o ciència-ficció o ficció. Sí, hi ha temps, però és un caos. I aquí no dorm ningú, o sigui...
És a dir, 54 hores és literal.
Sí, sí, a tope, a full, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Perdoneu, intervenc, eh?
Sí,
dono fe, eh? L'any passat era un rotllo contra rellotge, com si fos una gincama, eh? O sigui, la sensació que vaig tenir, com van portar els curs per projectar-los, era en plan gincama. O sigui, s'acaba el temps en plan Pekín Express. I és la sensació que em va donar, eh, Priscila? També t'ho dic. Hola, què tal?
Hola, què tal? No, sí, i la veritat que no puc... Això és la ràdio i no se'm veu, no? Però tinc una sonrisa com d'orella a orella, perquè és que hi ha una energia tan brutalíssima i és que és superguai i l'any passat inclús hi ha gent que està exportant les pel·lícules de camí de balada a Amposta. Corre, és així, vas corrents, però l'energia que se creen allí, les sinergies entre la gent, és com una família. Jo sempre dic que anar a un quino és com entrar en una secta, que una vegada entres ja no pots sortir, no?
Déu-n'hi-do. Suposo que aquestes pel·lícules es deuen anar difonent i es deuen anar projectant a diferents llocs, no només
no només aquí, sinó que deuen tenir molt més recorregut.
Sí, depèn de l'estil i depèn del que vulgui el director de cada curtmetratge, perquè hi ha molts quinos que les pel·lícules que s'han fet a diferents quinos del món sí que s'han passat per diferents festivals del món i alguns bastant, bastant importants.
Xavier, per acabar, què és el que no ens podem perdre d'aquest món filmat?
Ostres, veniu de pregunta. Ja sé que és habitual la pregunta, però és que és molt difícil, perquè aquest any potser som més eclèctics que mai i és molt difícil, perquè tenim com un representant de cada cosa. I sembla una mica així, però és com un tastet de cada cosa. Tenim el documental D, la pel·lícula social D, per tant, és molt complicat. Jo, com a cosa destacable, ja sé que és molt heavy, però us diré quatre. Toma ja. Jo destacaria Dins la fosca, que és un documental fet aquí a Catalunya, al poble abandonat de Marmellà, on el paisatge és molt clar, que el projectem a la fila i va acompanyat d'una audició musical del compositor de la banda sonora, que és en Postí. Això és un detall fantàstic. Barregem cine i cine i pel·lícula. El fet de món animat, perquè el projectem a fora, a la plaça, a l'Opati, a cel obert, i tenim acompanyament d'una food truck amb tauletes perquè la gent pugui sopar i mirar la projecció.
Tiene
un encanto, dos.
Tres.
El tercer, Looking for Infinity, El Camino, que és un documental sobre el Camino de Santiago, muy espiritual él, i qui l'ha fet doncs quedarà enamorat.
Quatre.
I per acabar, A l'Último Verano, que és l'última que projectem, un documental de com un empresari es dedica a vendre cinema a la fresca, analògic encara, per a pobles del centre d'Espanya. Una història real, i veu que la cosa que està fent s'està acabant, i un to nostàlgic molt maco.
Xavier Miró, moltíssimes gràcies, programador. Que vagi molt bé i sigui tot un
vosaltres.
Èxit. Cuida't molt.
Gràcies.
Priscila, també, que vagi molt bé. Priscila Gómez, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins a propera, a reveure. I Roser, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. També Roser Royo, companya periodista des de Ràdio Joventut. Fins a propera.
A vosaltres, adeu-siau.
Que vagi molt bé. Fins demà, a les 4.
La xarxa de comunicació local.
L'1 de juliol torna Canet Rock, Charango, Jarabe de Palo, Els Amics de les Arts, Sopa de Cabra, Doctor Prats, Itacaban, Zoo, Gossos, La Iaia, Buos, Hora de Juglar, Rasca i Miquel del Roig. Canet Rock, veurem sortir el sol. Informació i venda d'entrades a canetrock.cat.
Amb el patrocini d'Estrella Damm.
Amb el suport de la xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
Les ciutats del futur hauran de ser respectuoses amb el medi ambient i per això caldrà que gastin menys. Una via podria ser construir cases passives, habitatges que aposten per acostar-se al màxim possible al consum zero. En parlem amb Papic Fises, que porta més de 20 anys construint-ne arreu de Catalunya. Moltíssimes gràcies per venir.
Hola, molt bones i moltes gràcies per haver-nos convidat.
Comencem parlant de què ha de complir una casa per ser considerada casa passiva.
Doncs mira, perquè una casa sigui passiva, sí, és a dir, una casa passiva és una casa de molt alta crítica. És a dir, que perquè sigui passiva, el que haurem de tenir és una casa amb molts aïllaments, una molt bona orientació i que és una, sigui lliure de ponts tèrmics, que es diu.
Què és un pont tèrmic?
Bueno, és una mica complicat d'explicar, però un pont tèrmic és tots aquells elements que siguin visuals o no, ens poden transmetre fred a través de les pròpies parets o les pròpies finestres o cobertes, no?
Per exemple, un exemple que ens puguem trobar d'un pont tèrmic?
Un pont tèrmic molt comú en les cases convencionals són els balcons. És a dir, a través del paviment del balcó entra molt fred cap a dintre de la casa, que és com una xemeneia invertida, diguéssim, és a dir, que agafa fred de l'exterior i a través del propi terra del balcó va entrant pel terra de la casa i entra directament a dintre. És a dir, és una entrada d'aire o de temperatura freda, en aquest cas no directa, sinó és indirecta, però ens fa refredar la casa.
Quin pla tens per aquest estiu? La força dels esports o l'emoció dels castells? L'alegria de la festa o la intensitat dels concerts? Per què triar si pots tenir-los tots? Passem junts l'estiu. Cada dia en directe a la teva tele local i al canal 159 de Movistar Plus. La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són les 7.